Ràdio Estel. Són les 11 del matí.
Molt bon dia a tothom. El cap d'epidemiologia de l'Hospital Clínic, Antoni Trilla, ha indicat aquest matí que confia que les xifres avalin que Barcelona entri en la fase 1 el proper dilluns. Espero que sí, però això és un desig. S'hauran de veure els números, ha dit a Catalunya Ràdio, on ha indicat que ara cal reforçar i posar en marxa els sistemes de rastreig de la malaltia. I és que avui un 11% dels catalans entren a la fase 1 de la desescalada. Són els ciutadans que viuen al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i l'Alt Pirineu i l'Aran. No hi ha restriccions per l'ús del vehicle en aquestes zones si és per anar a qualsevol de les activitats permeses en aquesta fase, sense que calgui portar un justificant. També poden anar a veure qui vulguin, mentre sigui dins de la seva regió. Això inclou família o amics, a casa o al carrer. Han de ser trobades amb un màxim de 10 persones i respectant una distància de seguretat de 2 metres. I és que avui també es comença a celebrar culte públic als temples catòlics situats a les zones sanitàries del Camp de Tarragona, de les Terres de l'Ebre i de l'Alt Pirineu i l'Aran, la província eclesiàstica de Barcelona, amb les diòcesis de Barcelona, Sant Feliu de Llobregat i Terrassa, hauran d'esperar, com també la totalitat de les diòcesis de Girona, Vic i Solsona. També han quedat fora bona part de Lleida, una petita zona de l'Urgell, com també l'àrea sud de Tortosa, situada a la província de Castelló. L'arxidiòcesi de Tarragona sí que ha pogut entrar a la fase 1. En tot cas, si teniu dubtes sobre la possibilitat de participar físicament a l'Eucaristia a la vostra zona, dins les diòcesis de Lleida i Urgell, podeu consultar-ho al vostre propi bisbat. Recordem que la fase 1 de desescalada inclou el culte públic sempre que s'ocupi un màxim d'un terç de l'aforament de les esglésies, es mantingui la separació i se segueixin totes les precaucions higièniques, entre altres mesures. La resta de Catalunya, ja sabeu, continuaran en fase 0 amb les mateixes mesures de confinament que fins ara. I fem per acabar una mirada a l'exterior. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha respost aquest dilluns a les crítiques que va fer Barack Obama sobre la seva gestió de la pandèmia i l'ha acusat de no haver-ne tingut ni idea durant el desastre de la grip porcina al 2009. Aquesta ha estat la resposta de Donald Trump a Barack Obama. Fins aquí la informació.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel. 25 anys amb tu. Descobreix la cultura més emblemàtica de Bulgària amb el Club Més Amics. Del 16 al 23 de setembre farem una ruta pels seus monestirs més representatius. Rozen, Rila, Bakovo, Sokilski i molts d'altres. Del 16 al 23 de setembre, els monestirs de Bulgària amb el Club Més Amics. Més informació a Root Travel, 93 467 32 44 i a clubmes.cat. A causa de la crisi sanitària provocada pel coronavirus, no és possible distribuir el setmanari Catalunya Cristiana, però nosaltres continuem treballant per tu. Per això, ara el podràs llegir gratuïtament. Descarrega-te'l de forma gratuïta a catalunyacristiana.cat. Recorda, encara que no en siguis subscriptor, podràs accedir-hi igualment. I també el trobaràs a iquiosc.cat. Llegeix Catalunya Cristiana des de casa gratuïtament. En aquests moments de dificultat, més que mai, som comunitat. Catalunya Cristiana. Durant aquestes setmanes extraordinàries de confinament a casa, Ràdio Estel, en acte de servei, us oferirà en directe cada dia de dilluns a dissabte la missa des de la Catedral de Barcelona. Podreu escoltar-la just després de les vespres de Montserrat, aproximadament a 7:45 del vespre. I la missa dels diumenges continua en el seu horari habitual a les 7 de la tarda. Recorda, de dilluns a dissabte, després de les vespres, escolta en directe la missa de la Catedral de Barcelona.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6.
Bon dia. Avui és dilluns, 11 de maig, i passen ara mateix 4 minuts de les 11 del matí. Talment com si es tractés d'uns cavallets de fira, les setmanes continuen passant i donant voltes i voltes i voltes sense parar. I nosaltres, com si fóssim un d'aquests cavallets, o el lleó que puja i baixa, o el cotxe de bombers que va fent sonar la sirena, només podem fer que veure passar els paisatges que des de fa dies són els mateixos, esperant donar una volta més i una altra, i que al final s'aturi la jugada per tornar-la a començar. Benvinguts.
Oh, Déu meu, de dilluns a divendres d'11 a 12 del matí a Ràdio Estel.
Trobo que m'ha quedat una mica un començament així, una mica estrany, aquest començament d'avui, com molt, molt filosòfic, eh? En tot cas, em quedo amb la fira i el que comporta de festa major. Una festa major petita, com fan i celebren molts pobles quan no és estiu i quan poden celebrar-les. Una festa major, al cap i a la fi, que farem aquí, avui també, al programa, i que provocarem tot l'equip de l'Odeu meu, el control tècnic i muntatge musical, el Jordi Carretero. Bon dia, Jordi. A la redacció, el Marc Gabernet, que el veig més al tren de la bruixa que no pas als cavallets durant voltes. Bon dia, Marc. I aquí, compartint estudis i taula de Ràdio Estel, el Roger Cantos, que si l'hagués de visualitzar en una fira de festa major, el veuria als saltos de xoc. Anar perseguint a tothom i rient com un boig, donant cops per davant, per darrere i pel costat. Bon dia, Roger, com estàs?
Bon dia, Miquel. Carai, quin començament avui, eh?
Sí, sí.
Els cavallets, el tren de la bruixa, els sí. Autoxocs... Però què et passa, que tens algun trauma de petit o què?
No.
Això no és normal.
No, no, mira, m'ha agafat per aquí. No sé què acaba vingut ara això de la festa major i la fira d'atracció. No ho sé.
Definitivament, això del confinament no et prova.
Ja ho veig. Ja me n'he adonat. Però, noi, és el que hi ha. Segurament tot plegat deu estar provocat perquè s'acosta la festa major del meu poble. Bé, que el meu poble, que també és el teu, diguéssim.
Ah, pensava que dic igual. Sí. Igual pensa que jo soc d'un altre...
No. I com que veig que aquest any de festa major res de res, doncs m'ha sortit tota aquesta al·legoria a la fira i els cavallets, és auto de xoc i tot això.
Miquel, jo crec que hauries d'anar al psicòleg o al psiquiatre i, jo crec que tens alguna cosa dins que has de treure cap a fora.
Tot, que tampoc passa res per imaginar una mica el món en forma de fira de festa major, eh?
No, Miquel, no passa res, de veritat, ho has d'acceptar. És que em tens una mica preocupat últimament.
Doncs no et preocupis. Va, no et preocupis per mi, que no és res greu. Vaja, espero que no sigui res greu. Per cert, tu, quan arriba la festa major, o vas a una fira d'aquestes atraccions que es munten de vegades tant en tant, què és el que més t'agrada? Ara és curiositat, ja que n'hem parlat.
A què et refereixes?
Vull dir, si ets més de donar voltes això als cavallets, que jo deia, o pujar als saltos de xoc, com també deia, o jo què sé.
És això. Sí. Jo em refer... A mi, mira, el que més m'agrada és la ranita de la burbuja.
Perdó?
Sí, la ranita de la burbuja, no saps què és?
No, la veritat és que no. Què és això?
És una atracció que vas pujar de damunt.
La ranita de la burbuja?
Sí, vas pujar com amb una mena de granotes que donen voltes i pugen i baixen i salten i de tant en tant doncs, va expulsant alguna bombolleta.
Ah, ja. M'imagino que això deu, si puja i baixa i va donant voltes, deu marejar bastant, eh? Però a part d'aquest atractiu de pujar i baixar i donar voltes, alguna cosa més? Allò...
Sí, pots anar, mentre vas fent saltant, vas rebentant les bombolletes amb els dits. Així com és molt divertit, va ser així, saps? La bombolleta...
Mira, és una cosa... No ho hagués... Para, per favor.
Bombolleta.
No ho hagués dit mai que distrauria rentant bombolletes a les ranites de la burbuja.
Home, Miquel, mira, no sé, com a mínim té algun al·licient més que no donar voltes al damunt d'un cotxe amb una campana...
Sí, és veritat, sí.
I a veure si, no sé, a més amb aquelles cançons de Camela que posen de fons...
És veritat, tens raó.
Escolta, no sé...
Hauríem de canviar el repertori i posar els pets, jo què sé, alguna cosa més d'aquí, més nostrada, eh? Però, escolta, a tu t'agraden o no t'agraden les fires, aquestes atraccions?
Mira, si t'he de dir la veritat, el que més m'agrada d'aquestes fires són les tòmboles de la muñequita xoxona, eh?
Això, Roger...
Ai, però, no sé...
Compres números i tot, o no?
Sí, allò, sempre toca, si no em pita la pelota.
Sí. I t'agrada tot això?
Sí, m'agrada. I allò de tirar amb les escopetes aquella de fer punteria i de donar...
A les bales.
Allò.
Ah, està bé.
Sí.
Ui, jo amb això soc molt dolent. Jo amb això de les escopetes i el punteria soc molt dolent perquè no em toca mai. Per mi, jo crec que... Perdona, ja que estem posats, jo crec que els punts de mira aquests de les escopetes de les fires estan tocats, estan trucats, no? Estan com desviats, expressament, eh? No estan ben enfocats.
Deu ser per això que jo les tiro totes i no em tires cap, eh? Miquel, em sembla que això és la típica excusa, això teu.
Sí.
És l'excusa que poseu a les persones que no llanceu cap.
No, estan trucats. Ja t'ho dic jo que estan trucats, eh? Potser és casualitat, potser és casualitat.
No has pensat que hi ha gent que sí que n'encerta?
Sí, que és veritat, però jo crec que m'encerta per xiripa, no? Perquè
no has pensat que pugui ser gent que realment té bona punteria i tu no encertis ni... No sàpigues ni on està el fusell de l'escopeta.
No, que jo vaig fer la mili i jo allà, escolta, allà tot ho enfocava bé, jo, eh?
Això em fa pensar una vegada que vaig anar a l'escopeta, eh? I de fet ja no hi he pogut tornar més. Ja m'hi van fer fora, ja tenen una foto meva i ja no hi puc tornar més.
Ah, sí?
Sí. Perquè sense voler vaig apuntar malament i llavors l'home que és el que dona les bales es va ajupir. Jo vaig confondre...
Ai, la bola amb la caula.
Tenia un cul molt gros. I sense voler li vaig disparar el cul.
Sí, està bé.
I, bueno, uns crits i un...
En fi, és igual. En fi, ja està. Era ara per parlar de tot això de les fites. Molt bé. La veritat és que no sé què fem exactament parlant d'escopetes, de balins i d'autos de xoc i de cavallets.
No és de joc i tret del tema. problema.
És veritat, és veritat. Tenim un programa de ràdio per al davant i gairebé 60 minuts per configurar una nova llista de l'O, Déu meu. Per tant, deixem-ho, visca la festa major, això sí, això sempre, encara que no se celebri, i quan puguem celebrar-la ja en parlarem. I tal dia farà un any. En definitiva, i tal com ja us ho pensàvem ahir, volem fer una llista de 10 amb els 10 presentadors. Bé, ahir no, el divendres us dèiem això. És que ja portem molts dies amb el cap de setmana pel mig.
Ja no saps ni quin dia
no, i divendres ja us anunciàvem que avui, dilluns, faríem una llista amb els 10 presentadors o presentadores de la tele que més us agraden. Els 10 presentadors o presentadores de la tele que més us agraden, pel que sigui. Perquè us cauen bé, perquè penseu que són bons en la seva feina, jo què sé, perquè us comuniquen bones vibracions, perquè us fan riure.
O riure,
sí, això passa, clar. També,
O simplement perquè són els presentadors d'aquell programa que tant us agrada.
O perquè cadascú ho decidirà, i el nom del presentador també. Volem saber quins són aquests presentadors o presentadores de la tele, tant si estan en actiu com si ja no ho estan, que també pot ser que n'hi hagi algun que us faci recordar molt bones èpoques davant de la tele. Busquem els 10 presentadors o presentadores de la tele que més us agraden. De moment, i un cop baixat de la seva granota amb les bombolles, aquella que ens explicava, el Roger Cantos ens ha preparat com cada dia un informe en format de prèvia per donar-nos algunes pistes.
Sabem que les quantitats que revelarem en aquesta informació, que parteix de les publicades per mitjans especialitzats com el mitjà El Cotilleo, poden resultar insultants per la gran majoria dels nostres oients i ens veiem obligats a donar ressò a una de les bombes mediàtiques de l'any, que són els sous dels presentadors estrelles de la televisió. El sou dels presentadors espanyols s'ha pogut contrastar en diferents publicacions com l'esmentada anteriorment. L'encapçala una de les cares més conegudes del grup A3 Media, i és el presentador Pablo Motos, presentador de L'Hormiguero, i cap visible de la productora Set i Acció, amb la qual treballa en el seu programa i algun altre espai. El presentador podria estar facturant cada any al voltant de la dada de 28 milions d'euros. 28 milions d'euros anuals. Aquesta xifra el convertiria en el presentador més ben pagat i amb millors ingressos de tota la graella televisiva. Seguida de lluny per una altra dona. Una dona la qual portaria el lideratge en el capítol dels sous exclusivament televisius a Telecinco. Parlem d'Anna Rosa Quintana, considerada per molts des de fa temps com la reina dels matins a la televisió espanyola i de qui s'ha publicat que, després de la seva última renovació, s'estaria embutxacant per cada temporada televisiva al voltant de 6 milions d'euros. Una quantitat que, unida a la qual li arriba de la seva productora i d'altres externs, la posen com a la dona que més ingressos té com a presentadora televisiva. Un milió menys, és a dir, 5 milions d'euros a l'any, és el que haurien signat Mediaset Espanya al seu presentador més prolífic, el bo de Jorge Javier Vázquez. Així doncs, aquest conductor de programes com Sálvame, Supervivientes o Sálvame Deluxe o fins i tot Gran Hermano seria el presentador masculí més ben pagat del grup Telecinco. Els presentadors que guanyen més d'un milió a l'any, posició al podi que comparteixen amb aquest Jorge Javier Vázquez, serien el mateix Jesús Vázquez, que va ser també conductor de formats com talent shows diversos i que s'hauria embutxacat també la dada, la xifra, de més de 3 milions d'euros. Tampoc semblen una ximpleria al milió i mig, repetim, el milió i mig que cobra Bertín Osborne per presentar el seu programa d'entrevistes a la cinquena cadena de la TDT. Després vindria seguit per presentadores com Emma García i Belén Esteban, amb un milió i mig anual cada una. Aquests sous són els que comprenen algun de les cares més visibles de la graella televisiva del panorama espanyol, però n'hi ha molts. Avui volem deixar els diners a banda i volem buscar quins són els millors presentadors i les millors presentadores de la televisió. Busquem els 10 presentadors més mítics de la vostra vida. Volem saber i volem que ens feu arribar quin ha estat el conductor o conductora d'aquell programa informatiu o aquell programa d'entreteniment que ha marcat la vostra vida. Ja sigui contemporani o d'aquells que podem considerar clàssics, estarem encantats de que ens els feu saber. Prepareu la televisió, que aquí hi ha dos presentadors que ho tenen tot a punt. Perquè aquí comença Oh, Déu meu.
Oh, Déu meu, de dilluns a divendres d'11 a 12 del matí a Ràdio Estel.
He vist en aquesta llista dels presentadors més ben pagats de la tele, tots eren presentadors de televisions espanyoles, i que no hi havia cap de TV3. Això vol dir que aquí cobren més poquet, pobrets?
Bé, almenys, si més no, que no...
No surten al rànquing,
No surten al rànquing. Ara jo el que estava pensant és, si aquesta gent cobra tant...
Sí, bé, jo deixa'm posar en quarantena el fet del Pablo Motos, Hauríem de saber si aquests 20 no sé quants milions anuals que deies són per la seva feina de presentador o per la productora
realitzar
el programa.
Sí, parlava...
Que seria molt diferent.
Sí, clar. És un sou global, però al final és una xifra...
Del que costa el programa, però és el seu sou com a presentador, perquè segurament és molt elevat,
Sí. L'únic dubte que tenia és que si aquesta gent cobra tant, ja sé que, evidentment, el nostre programa és molt més humil, però quan tu em vas dir que em pagaries 3 euros per programa...
Sí.
Vols dir que aquest jou que em vas dir estava...
N'hem de parlar d'això, perquè ara, amb el confinament, hem vist retallades una mica algunes coses, però és poquet, Serà... Potser arribarem a 2,5, però no serà gaire menys,
2,5 per programa. Bé, jo penso que igual, mira, si aguanto 10 temporades, igual puc entrar al rànquing.
Sí.
Com a mínim al rànquing dels més mal pagats.
Sí, segur, En fi, aquests són els sous que ell deia que cobren alguns presentadors de televisió. Sempre se quedaran dubtes exactament aquests sous, què és el que engloben i a qui van directament. Però avui volem començar la nostra llista dels presentadors o presentadores de tele que més us agraden, que no sé si coincidirien amb els millors o això de qualificar els millors és una mica relatiu, però sí aquells que vosaltres, pel que sigui, considereu els millors. Els 10 presentadors o presentadores de televisió que més us agraden. I ens podeu fer arribar les vostres opcions a través, com ho fem cada dia, dels diferents mitjans que posem al vostre abast perquè us utilitzeu sempre que vulgueu, les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana.
El nostre telèfon és el 644 34 30 10. 644 34 30 10. Un telèfon que us animem a que guardeu a la vostra agenda i que ens utilitzeu com a un contacte habitual. Podeu jugar, podeu participar amb nosaltres cada dia i fer-nos arribar, les vostres opinions. En el cas d'avui, en directe, a través d'un WhatsApp, ens podeu respondre quin és el vostre presentador o presentadora preferit. També podeu fer-ho via nota de veu, però sempre hauria de ser pel programa de l'endemà.
Molt bé, perfecte. Anunciem a la llista de l'endemà. Teniu 23 hores per fer-nos arribar les vostres notes de veu. Però també podeu participar en directe durant el programa i les 24 hores del dia a través de les xarxes socials.
Podeu entrar al nostre Facebook o al nostre Instagram, on ens hi trobareu amb el nom del programa O Déu Meu, i allà doncs hi pengem un post cada dia on fem la pregunta del dia. Per tant, endavant, ara mateix, si algú té
ho trobareu.
Podeu entrar i participar.
I ens envieu el nom del presentador o presentadora que voleu. Exacte. O a través del correu electrònic.
odeumeu@radioestel.cat.
odeumeu@radioestel.cat. Fins al final del programa teniu temps de fer-nos arribar les vostres opcions per la llista dels 10 presentadors o presentadores de la tele que més us agraden. I el Marc Gabernet, que també deu tenir les seves preferències en aquest sentit, perquè jo sé, em consta que es mira molt la tele, ha pogut recollir algunes opinions per la nostra llista d'avui. Opinions que són aquestes.
El meu presentador de tele preferit és en Manel Fuentes, ja que m'encanta com presenta els programes, sobretot Tocar a més suena, que és un dels meus preferits. I també el veig una persona molt extrovertida i divertida.
El meu presentador de televisió preferit és Roberto Leal. Jo crec que ara no sé fins a quin punt el canvi que està fent, que ha anat a Antena 3 a presentar per la passar palabra, li anirà bé o no, però jo li desitjo el millor i crec que definitivament és un dels grans presentadors que té aquest país.
Mi presentador de televisió preferido és David Broncano, ja que... me gusta muchísimo su programa, La Resistencia, y aparte de ser cómico, pues me resulta muy gracioso y pues me resulta también muy entretenido.
Hola, doncs el meu presentador preferit és Pablo Motos perquè em sembla una persona molt sincera davant de la càmera i molt directa i crec que és algo essencial d'un presentador. A més, sempre està amb un somriure i fa riure a tot l'espectador, que és algo super important.
Un dels meus presentadors preferits de la tele és el Quim Masferrer, perquè aconsegueix, amb històries anònimes i gairebé no pensades, no preproduïdes, crear històries molt emocionants i arribar a l'espectador i fer-lo riure, fer-lo plorar i jugar amb ell, que és això que mola de la tele, que juguin amb tu amb continguts xulos.
Oh, Déu meu!
Doncs Doncs aquests són alguns dels noms que ja han aparegut a la nostra llista gràcies a les vostres aportacions a través, per exemple, que podeu fer del nostre número de WhatsApp, que és el 644-34-3010. 644-34-3010. Ja sé que ho repetim molt, però és una forma també que vosaltres el tingueu al cap i us surti gairebé sense pensar-hi, perquè a més té musiqueta. 644-34-3010. I acaba amb 10, com a l'O10 meu, que és el nostre programa. 644-34-30-10. I deixa'm dir una cosa, que no la diem gaires vegades, però que tant s'agrada recordar, i és que si sou habituals oients d'aquest programa, a Ràdio Estel, de l'O10 meu, si us plau, ajudeu-nos. Ajudeu-nos, i el dia que us pregunti algú pel carrer, ara perquè no sortiu gaire, però un dia sortireu al carrer i hi haurà algú que vindrà i us preguntarà: escolta, vostè, quin programa de ràdio escolta? Això són les enquestes aquestes que fan per l'estudi de mitjans. Doncs, sobretot, si l'escolteu, no direu cap mentida, dieu: jo escolto la deu meu a Ràdio Estel. I a més, quan arribeu a casa, podeu trucar als vostres amics, als vostres veïns a la porta, o als vostres familiars, amb un missatge de WhatsApp o com vulgueu, o a la gent que conegueu, i dir-los: escolteu, proveu, que per provar no costa res, és gratuït. Podeu escoltar cada matí d'11 a 12 a Ràdio Estel l'O10 meu, que fan un top 10, una llista de 10 particular molt especial. Amb això ens ajudareu molt a difondre el nostre missatge i a més anar engrandint la família, que ens consta que cada dia és més gran, més gran i més gran. Gràcies a tots per participar-hi, per jugar amb nosaltres i sobretot per escoltar-nos. I tu que estàs escoltant amb aquesta atenció tan atenta, ara deus tenir una cançó a punt fantàstica per lligar amb la nostra llista de 10 d'avui, Roger?
Doncs sí, perquè de presentadors n'hi han molts i molts ens han acompanyat durant tota una vida.
Sí.
Com cantava justament el Frank Sinatra a la seva cançó My Way. And now the end is near and so I face the final curtain, my friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain, I've lived a life that's full, I traveled each and every highway, and more. Much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all, and I tall, and did it my way. I've loved, I've laughed and cried, I've had my fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way, oh no, oh no, not me, I did it my
My Way, un tros de cançó en la veu de Frank Sinatra, i a la seva manera cadascú i cadascuna d'aquests presentadors i presentadores que ens proposeu doncs han creat i han forjat la seva personalitat televisiva. Avui ens busquem, volem la llista dels 10 presentadors o presentadores de la tele que més us agraden.
Ràdio Estel.
Salut natural per tothom. L'espai on trucar i resoldre els teus dubtes sobre salut és tan fàcil com això. Trucar. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, els doctors de l'espai resoldran les teves preguntes. Truca'ns al directe al 93 409 27 71 o 93 409 27 72. Apunta 93 409 27 71 o 93 409 27 72. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, Salut Natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratoris Maen.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Estel els diumenges a la tarda de 3 a 5. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 3 a 5 de la tarda a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Oh, oh, oh. Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Connecta amb tot el que t'agrada de la teva emissora. Connecta amb les últimes notícies, amb els continguts dels programes, amb els serveis especials, amb els concursos, amb les enquestes. I som per tu, i som perquè tu ho vols. Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns i ho trobaràs tot.
Ràdio Estel.
Oh, Déu meu, amb Miquel Murga.
Avui a l'Oh, Déu meu de Ràdio Estel busquem el nom de 10 presentadors o i presentadores de la tele, d'aquells que més us agradin i que vulgueu que formin part de la nostra llista de 10, del nostre top 10 d'avui a Ràdio Estel. La convidada que avui ens acompanya i que ja ens espera al telèfon n'ha presentat uns quants de programes de televisió, tot i que segur, si l'haguéssim de relacionar amb un mitjà de comunicació, aquest seria, sense cap mena de dubte, la ràdio, on s'hi ha passat la vida i des d'on ha liderat audiències extraordinàries, i tinc la sensació que s'hi troba com si estigués a casa seva. Avui volem parlar amb ella de ràdio, de tele, i també, és clar i inevitablement, de com està passant aquests dies, aquestes setmanes de confinament. Gemma Nierga, bon dia i moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui a l'Oh, Déu meu.
Miquel Murga, quina alegria sentir-te. Bon dia.
La Gemma Nierga és periodista, la coneixeu prou bé, d'ençà aquell ja llunyà 1984, quan començava a posar-se davant d'un micro a Ràdio Vilassar, fins ara, que la podeu escoltar als matins a Ràdio 4, tot conversant amb personatges de la primera línia social i política. Pel seu davant han passat moltes històries, moltes aventures radiofòniques exitoses, gairebé totes, cal dir-ho, també relacionades amb els molts i molts anys de vinculació amb la cadena SER. Parlar per parlar, que després va passar a ser Hablar per Hablar, La Ventana, sobretot, o en l'última etapa, L'Oi per Oi, programes pels quals ha merescut diferents premis Ondes. A la tele també uns grans programes, molt especialment a TV3, on molts encara el recorden aquell ja molt llunyà, Tres senyores i un senyor, o aquell Pares i fills, i molts altres títols pel mig. En fi, vista així, i amb la distància, Gemma, globalment, déu-n'hi-do, fa goig, eh?, mirar-s'ho des de la distància.
Però, Miquel, tu mires des de la distància i em sorprèn amb tu, que ets una persona tan rigorosa, que hagis oblidat en el meu currículum dir la part més important, que és quan un comença, perquè quan un comença la vida, i això va per tots els joves que ens estiguin sentint, és molt important la gent que et dona una mà, que et dona una mà, que t'abraça, que et diu, Gemma, vine amb mi. I la persona que va fer això quan jo tenia 18 anys va ser en Miquel Murga i el seu amic Xavier Vís, que a la cadena 13 em varen dir, Gemma, vols venir amb nosaltres al programa que tenim a la ràdio i fer receptes de cuina, Miquel...
És veritat, és veritat, és veritat, receptes de cuina, mare meva, sí.
I jo no en tenia ni idea, jo vaig dir, Miquel, però si jo no tinc ni idea de cuinar. És igual, Gemma, lo important, em vas dir, és col·locar-te davant d'un micro, és agafar experiència. I, per tant, en aquest currículum que ara deies, que està bé i que a mi em fa molta alegria que l'hagis recordat, sempre, sempre s'ha de recordar qui són aquelles persones que quan tu tens 18 anys vols fer ràdio i ningú t'ajuda, hi ha persones que et diuen, doncs va, nosaltres et donarem un cop de mà. I aquest cop de mà me'l vas donar tu, Miquel. Per tant, si no t'havia donat mai les gràcies, permetem que ho faci ara en públic.
Segurament ja ho havies fet, però no calia, perquè, a més, va ser una etapa extraordinàriament fantàstica, on jo crec que ens vam ajudar tots, i que tots ens vam aprendre molt, i que tots ens vam ensopegar molt, i que tot va ser fantàstic, i molt bonic. Sí.
Era molt divertit, i el que és més divertit, Miquel, és que jo continuo tenint una mica el mateix esperit que teníem llavors. Jo me n'he adonat que la vida és veritat, tu ho has dit fa un moment, amb audiències extraordinàries. És veritat que la cadena s'ha viscut moments extraordinaris. Però què vols que et digui? Cada dia, ara al matí a Ràdio 4, visc moments extraordinaris. D'entrevistes, d'emocions, de preparacions, de que vagi bé. Crec que el més fantàstic a la vida és no perdre la il·lusió, la motivació, les ganes de col·locar-te davant d'un micro, no? Que després t'escoltin 10 persones o 10.000, bé, està bé, però... que no és el més important.
M'agrada molt que diguis això, Gemma, m'agrada molt, perquè de vegades la gent no es pensa que els que ens dediquem als mitjans de comunicació només estem feliços i contents quan això, quan un programa, o pel que sigui, una cosa va molt bé i té grans audiències, però després fem altres coses que ens omplen molt més, que ens satisfauen molt a nivell personal i professional, i que de vegades no tenen tanta repercussió, però que són tan o més importants que vosaltres, eh?
Sí, això podria ser comparable, Miquel, a quan un fa ràdio o tele, i tu també ho has viscut i m'entendràs molt bé, i els oients crec que m'entendran. Moltes vegades els que hem fet ràdio, quan hem posat una puteta a la tele, ens hem trobat una recepció per part del públic de, oh, que bé, ara fas tele. Saps com si ara fas una cosa important i ja era hora que fessis tele. I quan hem tornat a la ràdio, és com que tornem en una mena de cova, on ja no tenim potser tanta repercussió, no? I per això a vegades nosaltres ens encarreguem de reivindicar que, no sé, la felicitat o trobar el que ens omple de veritat, moltes vegades no té res a veure i no és proporcional a la repercussió mediàtica que té després.
Certament, certament. Escolta, la major part dels anys de la teva carrera dedicats a la ràdio, tu vas passar molts anys a la cadena SER, com deia jo abans, programes de molt d'èxit. Se'n va parlar, després de tants anys, va parlar molt de la teva sortida de la SER. Alguna vegada fins i tot he tingut la sensació, en alguna entrevista que he llegit teva o que he escoltat, que no sé si em volies parlar gaire. Ara que ha passat més temps, que diuen que tot ho cura, el temps, mirar-t'ho així en perspectiva et permet entendre una mica més tot el que va passar. Aleshores?
No. A veure, no em permet entendre-ho i, a més, tampoc no dedico molt de temps a intentar entendre-ho. He fet aquesta mena d'exercici mental d'intentar distanciar-me'n i ara ja em noto molt lluny. Ja m'hi noto molt lluny. Ja. És a dir, el món no es va parar el dia que a mi em van fer fora de la SER, tot i que a mi m'ho va semblar, a mi en aquells primers dies, em va semblar que veritablement el món esperava en aquell instant. Després me n'he adonat que no, que el món no es va parar, sinó que el món va continuar laboralment per mi, professionalment, amb molta intensitat i amb moltes feines molt diverses. Què ha fet? Que ara ja em sento molt lluny. Em sento molt lluny de la cadena SER, és una etapa fantàstica, però ja va passar. Llavors, intentar entendre-ho, no em porta res, és molt difícil entendre-ho, però és la voluntat d'unes persones que en aquell moment manaven i que tenien tot el dret a decidir, tu et quedes, tu vas fora, tu continues, tu no. Llavors, és senzillament la decisió d'unes persones que en aquell moment manaven, que ja no hi són, perquè evidentment al cap de molt poc ja les van fer fora, i penso que està bé no dedicar-hi masses no dedicar-hi masses minuts, perquè no fa res més que posar-te a vegades a mala lluna.
Està bé. Escolta, el que és cert és que la teva feina de ràdio, el dia a dia durant tants anys, t'ha fet espectadora privilegiada de gran part de la nostra història recent, diguéssim. Ja no et dic ara res, per exemple, amb el que està passant ara i veient que ho estem vivint o explicant d'alguna o d'una altra manera, o per un o per un altre costat, amb el tema del coronavirus. Però tu, per exemple, has viscut passatges de la nostra història, alguns més dramàtics i tràgics que uns altres, com, ara la gent ho recordarà, veure com un dels teus tertulians, i em sembla que a mi, que Ernest Lluc, era assassinat. Tot un enrenou que es va muntar a l'entorn després de la teva intervenció en aquella manifestació de repulsa pel seu assassinat, tot allò, suposo que va passar, tota aquella repercussió que va tenir, tot aquell enrenou, a més a més, sense tu voler-ho. Va ser un enrenou considerable,
Sí, va ser tan enrenou, Miquel, tan... que han passat molts anys. Quants anys poden haver passat? 20, per exemple.
Sí.
Estem parlant de l'any 2000. Han passat 20 anys, Doncs mira si l'enrenou va ser gros, que al cap de 20 anys...
N'estem parlant.
Encara, primer, m'ho recorda molta gent, i segon, quan jo ho penso i quan torno a rememorar i a sentir el que vaig sentir aquells dies, moltes vegades fins i tot em poso a plorar. Tu em coneixes i saps que sóc molt emotiva i sóc ploranera de mena, però és que va ser tan intens el que es va viure, però jo no rectifico ni tiraria enrere res del que va passar aquells dies. Vull dir-te, clar que tiraria enrere perquè l'Ernest no és
clar, evidentment.
Però si a mi em diuen el que vas dir et penedeixes d'haver-ho dit per la repercussió, no em penedeixo mai d'haver-ho dit. I sí que és veritat que la repercussió va ser negativa en alguns àmbits, però va ser molt positiva en molts altres moments, no?
Home, la veritat és que la majoria de la gent va fer seves les teves paraules reivindicant diàleg en aquell moment. No tant en alguns sectors, alguns, del món polític, dels quals van veure això com només paraules, intencions que deien, alguns deien, era impossible de portar a la pràctica, no?
Sí, és veritat. Vull dir, qui va intentar analitzar exactament què preteníem dir amb allò de dialoguen, per favor, doncs sí que... podríem en algun moment discutir si jo, a veure, què estava demanant, un diàleg amb els terroristes? No, és que no anava tan lluny, Miquel, és que no anava tan lluny. És que jo el que demanava era com un diàleg institucional entre Madrid i Vitoria, entre governs de Madrid, del País Basc. Fixa't quina vigència tindria ara, no?, quan hi ha comunitats autònomes que es queixen que el govern de Madrid no ha dialogat prou, no ha estès la mà prou a les comunitats. Podríem tornar-ho a dir. Per tant, en realitat s'estava demanant una cosa tan simple i tan naïf com que els governs, el central i els autonòmics, dialoguessin entre ells, no? Jo aquelles paraules, sempre ho he dit, les vaig dedicar a l'Ernest Lluc i ho tornaria a fer avui mateix en la seva memòria.
Alguna vegada, després, molt pas del temps, has tingut oportunitat de conversar amb alguns d'aquells que en aquell moment van criticar o no van entendre gaire bé allò que deies? Jo que sé...
Sí, Miquel, jo he tingut... Jo, en el programa La Ventana, a la cadena SER, vaig tenir de col·laboradors a polítics del Partit Popular que quan alguna vegada havíem intimat una mica més, doncs perquè havíem anat a fer un cafè... Escolta, alguna vegada m'havien dit, va, ara digue'm de veritat, qui et va obligar a dir aquelles paraules? Això a mi m'han dit. I jo em quedava parada i deia, però tant us costa assumir, entendre, acceptar que un periodista... pot, amb tota llibertat, expressar un pensament propi, propi, no d'una empresa, no d'un polític que l'ha trucat a l'últim minut, és un pensament propi meu, i no s'ho creien. I no s'ho creien, em deien, va, digue'm de veritat, em deien, t'ha trucat Felipe González perquè ho diguessis. I dic, mare meva, o sigui, en ma vida m'ha trucat a mi Felipe González. És que no sabria ni com posar-m'hi, no? O sigui, a vegades és curiós com la gent vol veure o vol fer teories conspiranoiques que van molt més lluny del que tu en realitat has anat.
De veritat. Escolta, deixem tot això enrere. Avui busquem a l'Odeu meu el nom de 10 presentadors o presentadores de la tele, que és que més s'han agradat a la nostra audiència. Tu com a espectadora, i fer una mica de memòria històrica de la teva condició d'espectadora, hi ha algun nom de la tele que recordes especialment?
Te'n puc dir dos?
Sí, per favor.
Doncs mira, et diré dos presentadors, que estic segura que a tu també t'agradaran molt. Me'n vaig a l'any 85,
Déu-n'hi-do.
Tenia 20 anys. Enric Calpena i Maria Gorgas.
Molt bé, sí.
Eren una parella de presentadors del Telenotícies que potser en aquell moment, perquè jo tenia 20 anys i perquè jo volia algun dia arribar, no?, a presentar-me a la notícia, me'ls mirava amb molta admiració. Però segueixo pensant que eren uns grans presentadors, uns grans conductors de telenotícies, perquè eren elegants, rigorosos, transmetien molta credibilitat. I jo, és veritat que m'emmirallava molt amb la seva manera de fer i de presentar.
Doncs ens apuntem també com a opció per a la nostra llista, aquest top 10 d'avui de Ràdio Estel. Escolta, què fas aquests temps de confinament? A què dediques el tiempo libre, que deia el Perales?
Jo dedico el tiempo libre a treballar una mica en les entrevistes de Ràdio 4 i a cuidar dos criatures. Jo tinc en Pau, de 14 anys, i l'Arnau, de 10, i estem aquí confinats amb el meu marit. Els quatre estem tancats aquí. Llavors em dedico, mira, els matins a fer deures amb l'Arnau. Avui hem fet matemàtiques, hem calculat quanta aigua es gasta al dia, perquè és els deures que tenia de matemàtiques, i a la tarda mirem una mica de tele i de sèries i juguem amb el poli. Miquel, no m'ho hagués imaginat mai que hauria d'arribar un coronavirus perquè jo m'animés a jugar al Monopoly, que em semblava el joc més avorrit del món.
Doncs jo ho continuo pensant, potser acabaré jugant-hi, encara no ho he aconseguit, però ho pensava també, sí.
Li has de donar una oportunitat al Monopoly.
Molt bé, m'apunto com a tasca pendent, després d'haver canviat els mobles tantes vegades i les làmperes de casa, que ja no sé com canviar-les d'habitació i donar-los un aire nou.
Ja.
Gemma Nierga, t'agraeixo moltíssim que avui hagis volgut compartir aquesta estona de ràdio amb nosaltres. Molta sort en tot, de veritat, un petó molt gran, saps que és un petó que desitjo fer en viu i en directe quan ens deixin, quan puguem.
Molt bé.
Que passi tot això molt aviat i que tinguis molta sort en tots els projectes que tiris endavant.
L'agraïment és meu, eh? L'agraïment és meu, de veritat, a tu, a Ràdio Estel, per haver-me trucat i especialment haver pogut parlar amb tu, que ja saps que tinc molta estima, molt carinyo i que tinc ganes ja d'abraçar-te.
Ho farem aviat. Una abraçada, Gemma. Adéu-siau.
Adéu.
Oh, Déu meu, cada dia una llista de 10 per enriquir la nostra vida.
Doncs avui a l'Odeu meu de Ràdio Estel, aquest top 10 diari que us fem arribar des de l'Odeu meu, busquem el nom de 10 presentadors, o de 10 presentadores, o alguns presentadors i algunes presentadores, aquells que més o us hagin agradat al llarg de la vostra vida televisiva com a telespectadors. Heu dit, aquella persona que jo veia quan era petit, doncs també pot ser un presentador que ja no hi és, que, escolta, és que jo el veia cada dia a Joaquim Prat i m'agradava molt, jo què sé, o vés a saber qui, o dels presentadors actuals, aquells que més us agraden, pel que sigui. Vosaltres dieu o decidiu el per què dieu aquest nom. Abans hem escoltat alguns missatges d'àudio que ens han fet arribar a través del Marc Gabernet. Ara, però, n'escoltarem alguns d'escrits que estem rebent a través de xarxes socials. Recordem, les xarxes socials, quan parlem de xarxes socials, Rosia, parlem d'Instagram i de Facebook, eh?
Exacte.
I prou, eh? De moment, prou, eh?
De moment, prou. Escolta, ja, ens anirem expanent, eh?
Demà no, vull dir, perquè som les dues més utilitzades, sospito, eh?
En principi, sí.
Bueno, Twitter també, però Twitter no el fem servir nosaltres, eh?
No en sabem gaire.
No en sabem. Això de tuitar, això no...
No sé, a veure si algú ens en vol ensenyar... Ja,
deu ser fàcil, però vull dir que en tot cas és per Facebook i per Instagram que podeu fer-vos arribar les vostres opcions.
Exacte.
Buscant Odeu meu, això és fàcil.
Facilíssim. Odeu meu i apareixem nosaltres.
Molt bé. També ho podeu fer a través d'un correu electrònic, un e-mail.
odeumeu@radioestel.cat. Per tant, hem de recordar el nom del programa i la nostra emissora.
Recordeu que el nom del programa l'heu d'escriure amb una OH, O, un 10 amb números, O, 10 meu, tot junt, @radioestel.cat. Però també tenim un número de telèfon habilitat per el WhatsApp i que ens podeu fer arribar a través d'ell missatges escrits i també notes de veu, sobretot si som per la llista el dia següent, que així més podem escoltar.
És el 644-34-30-10.
És molt fàcil.
644-34-30-10.
I a més, tot això, si teniu dubtes, no heu pogut anotar o no teniu ganes ara d'apuntar-vos o el que sigui, ho trobareu al nostre web, tota aquesta informació, que és www.odeumeu.cat. www.odeumeu.cat. Allà hi trobareu tota aquesta informació com participar-hi. Podeu participar directament des de la pàgina web, podeu escoltar els programes anteriors, podeu escoltar-los en directe, enllaçant amb Ràdio Estel, ens podeu fer arribar un formulari que hi ha, podeu veure fotos del Roger, que està allà amb tota la cresta, bueno, amb la cresta, amb el tupé aquest.
Ah, anava a dir quina cresta, que és alguna gallina o què?
Amb el tupé, allà fotos, eh?
Fotos a la platja?
No, a la platja no hi ha fotos.
Ah, no? Al final no les vas posar?
No les vam posar, no. Patètiques, no vam posar aquelles fotos. Carai. Hi ha fotos, en fi, podeu veure una mica de tot del programa amb tot el que fem cada dia. I ara el que farem és escoltar precisament alguns d'aquests missatges escrits que ens heu fet arribar a través de tots aquests mitjans. Què diu la gent a vora dels presentadors i presentadores de la tele?
Doncs hem rebut moltes propostes, algunes de molt interessants i de molta, de molts tipus, eh? Veig que a la gent, a més, li agraden programes molt diferents. Sí? Hem rebut propostes clàssiques, com per exemple hi ha gent que ens proposa Josep Maria Bax.
Josep Maria Bax, home, un clàssic de la tele, malauradament desaparegut, amb Bax, amb el Filip Prim, sobretot, amb molts dels programes, eh? També l'1, 2, 3, Respondo otra vez a Televisió Espanyola, amb el Traci l'Astròleg, amb molts dels programes que ara recordaríem, però amb Bax, un clàssic de la tele catalana, sobretot, i de la ràdio, evidentment, un home de ràdio que va fer tele.
Mm-hmm. També hem rebut, per exemple, Els matins d'Helena García Melero.
L'Helena García Melero. Així es diu la presentadora?
No, això és el que ens han proposat.
Sí.
Eh? O sigui, l'Helena García Melero era la presentadora durant molts anys.
Sí, i ara ho és del programa de Tarda Tot es Mou.
Exacte.
De TV3.
Després hem rebut també propostes ja més diferents, i igual, bé, per tots els gustos. Per exemple, Maria Teresa Campos.
També.
Home, se n'ha fet un tip de presentar.
Oh, i tant, i tant. Ara no la volen, es veu. Es veu que ara té... No sé què va passar. Va passar alguna cosa que la dona no estava contenta, ella, no?
Carai,
estàs... no sé què va passar, eh? No
vull saber. Això serà un programa de safareig, eh?
Ni ho saber, ni ho vull saber, no sé.
Doncs després també...
Mira, la Campos.
Propostes clàssiques, aquell clàssic Cròniques Marcianes, sí, presentat per en Xavi Sardà.
Xavi Sardà, un altre clàssic de la tele, també...
Que durant molts anys.
De TV3, però de Telecinco, sobretot, eh?
Va ser una referència, eh? Aquell programa, a les nits.
I d'altres programes d'en Xavi Sardà, que segurament no recordem tant, perquè són més antics, però El Juego de Niños, que era un clàssic programa de televisió espanyola, i que va presentar en Xavi Sardà també durant molts anys.
Mira, també han rebut un missatge que en diu el Toni Cruanyes, m'encanta, per ser el primer presentador.
Ho subscric.
Sí, diu, mira, però ens fa una explicació. Diu, m'agrada per ser el primer presentador que es declara obertament homosexual.
Ah, bé, està molt bé. Home, no, és el primer que es declara obertament sexual.
Bueno, això és el que ens diu el nostre oient.
En tot cas, se n'ha declarat molta gent, però el Toni Cruanyes com a presentador em sembla extraordinari, ho dic de veritat.
Després, doncs, hem rebut molts altres, com, per exemple, mira, un clàssic de la televisió, no sé, bueno, un clàssic entre els clàssics. Sí. No sé si quan tu vas néixer ja hi eres, segur que sí. En Jordi Hurtado.
Home, sí, suposo que ja hi era, i tant que sí. A més, és una abraçada molt gran des d'aquí el Jordi Hurtado, que fa anys i panys que presenta el concurs de la 2.
Doncs mira, després, quan marxem cap a internet, no vull avançar gaire.
No? Però ja abans. Avui, no vols avançar gaire, però ja ho diràs.
Quan marxem cap a internet, farem un monogràfic Jordi Hurtado.
Ah, sí?
Sí.
Ah, doncs m'encanta.
Doncs avui parlarem únic i exclusivament...
Amb ell no sé si li agradarà gaire, ja t'ho dic ara, N'he parlat alguna vegada d'això amb ell. Mira, un dia trucarem i en parlarem.
A veure, tant de bo,
No sé si li fa gaire gràcia que parlin d'aquesta espècie d'eternitat eterna del Jordi Hurtado a la tele. Però, en fi, però és veritat, i a més,
si més no, el currículum la bala, perquè estem parlant de 23 anys.
23 anys fent el mateix programa.
23 anys.
Déu meu, pel que fa els diumenges i tot, he vist, Fa tota la setmana, i els diumenges un especial diumenges, cap de setmana.
No para.
Vull fantàstic. Dir que... I a més està... extraordinàriament fantàstic,
Sí, sí, sí.
Sí, sí. Bueno, molt bé, ara en parlarem. Més presentadors que diuen.
Doncs mira, ens ha arribat també un clàssic, Jorge Javier Vázquez. Des de fa anys,
sí, sí.
És un fixe a la graella televisiva. Mm-hmm. Evidentment, fa un tipus de programa que, bé, doncs també té molt de consum, aquest programa.
Sí,
molt d'enteniment. Mm-hmm. Vull dir que això ja n'hi ha per tots els gustos.
Segurament, Jorge Javier Vázquez, ara si preguntéssim a la gent del carrer si ho coneixen, no, seria els personatges més coneguts per tothom, aquells que els agrada i els que no els agrada. Tothom deu conèixer Jorge Javier Vázquez.
I que no se'ns oblidi, que és català.
És clar, de Badalona. Sí, sí.
No ens pensem que...
És veritat, I l'Àngel Casa Chou no el diu ningú?
De moment no, però mira, no? L'apunto.
Que es deu dir així, jo sempre havia pensat que es deia Àngel Casa Chou.
Doncs no. En principi es deu dir Àngel Casas.
Sí, es diu Àngel Casas, sí.
I mira, una proposta que a mi m'encanta i la subscric. Iker Jiménez.
Iker Jiménez.
Home, un clàssic dels diumenges a la nit a 4 amb la
seva... Que jugava a Madrid, eh?
No, ben bé. No. És Amigos de la Nave del Misterio.
Ah, aquell dels nits del diumenge que fa por. Amigos em fa por, Miquel, aquell home. Del Misterio.
I la seva dona, la Carmen, una fixa al seu costat.
Sí.
I, doncs, mira, també porta... No, ara no et sabria dir, no me la jugaria dir quants anys, però anys i anys parlant i reinventant-se i descobrint misteris i misteris.
Jo crec que hauríem de fer un programa junts, l'Iker Jiménez aquest i el Sebastià d'Arbó.
Ah, doncs sí.
Els dos junts. Seria, doncs sí. Ah, seria l'acabose, allò, eh? Seria, escolta'm, doncs mira, una cosa espectacular.
He de dir que a mi, aquests, tot i que no sóc gens creient en aquest tipus de coses,
sí,
m'atrapen.
Sí?
Aquells programes tenen una cosa que m'atrapen, em fascinen, sí, perquè ja t'ho fan de manera que tu...
Tu podries presentar un programa d'aquests, ara que ho veig.
Per què? Perquè sóc una mica fantasma.
No, bueno, ja no anava a dir això, però no, Iker Jiménez, que així també té una mica els pèls així com una... com...
Bé, cap amunt. Doncs, avui que he descobert els sous televisius...
Sí, igual t'hi apuntes, eh?
Igual m'hi apunto.
Molt bé, més noms? Algun més noms per afegir? Perquè si doncs, no, no podràs parlar a internet, eh?
Sí, no, 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 home, i tant. Doncs sí. Bé, tenim el gran... El cito ràpid. Tenim propostes del Gran Wyoming.
Gran Wyoming, sí.
També tenim propostes de... Per exemple, tenim aquí de Joaquim Maria Pujal.
Sí, ens per favor, aparegut, també. Home, un gran de la tele, sí, sí.
La Chantal Llavín. Vina, també ens l'han proposat. Mira, veig que fas així amb el cap.
No,
mira,
que sí. Ah, si
i, bueno,
que,
i un clàssic, que més... un clàssic. Mira, l'Alfons Arús.
Alfons Arús, un altre clàssic també de la tele.
Des de fa molts anys, amb el seu Arucitis.
Per exemple, entre altres coses, o el seu Força Barça, recordem-ho.
Exacte.
Vinga, va, que això són alguns noms que apareixen a la nostra llista de 10 d'avui. Però ara és moment d'anar a internet. Ja sabeu que el Roger Cantos cada dia fa un repàs a internet d'allò que hi troba i avui diu que ha buscat curiositats del Jordi Hurtado.
Home, Jordi Hurtado, únic
a veure
i
què,
mític.
A veure, què ens depara internet avui.
I què hi diu internet? Amb Roger Cantos.
Què diu internet? A veure, va.
Doncs si jo et dic 23 anys en antena.
Sí.
Més de 3.400 hores de programa. 5.500 programes, 2.400 concursants i més de 400.000 preguntes.
Ja m'ho has dit abans, ja ho sé, però t'ho hagués dit igual, t'ho hagués encertat, t'hagués dit Jordi Hurtado, saber-hi ganar.
Doncs resulta que el presentador, Jordi Hurtado, fa història des del 17 de febrer de 1997, en què es va emetre el primer programa d'aquest Saber i Ganar, un clàssic entre els clàssics que fa companyia a molta gent durant l'hora de dinar. He de dir que jo sóc un dels...
Segueixes, eh?
Sí.
A jugues a contestar aquelles preguntes que són difícils a vegades, eh?
Molt difícils,
sí,
eh?
Sí.
Jo, però he de dir que jo no puc concebre dinar i si m'ho permet la situació, doncs posar-me de fons a Saber i Ganar. He de dir que és un entreteniment que m'agrada molt. Doncs resulta que hi ha gent que darrere aquest personatge que té aquesta ombra de misteri, no?, perquè sembla que mai envelleixi.
Hurtado, eh?
Aquest Hurtado, que clàssic, no? Si veiem una foto del primer dia i veiem ara, està igual, eh? No sabem, segurament haurà fet un pacte amb el diable, alguna cosa, però darrere aquest personatge resulta que s'hi amaguen moltes coses. I és que Jordi Hurtado, entre d'altres moltes coses, resulta que va ser una de les persones que va posar veu a un dels personatges de Barrio Sésamo més estimats, i era aquest Epi. Tothom coneix l'Epi i el Blas. Doncs el personatge Epi...
Hola, Epi.
Exacte. Va, Miquel. No sé, dic, ara, per un moment he mirat, dic, a veure si està aquí el Jordi Hurtado. Doncs resulta que va ser el doblador d'aquest mític Epi, no li agrada gaire això del... Tothom ho sap, els presentadors porten un pinganillo, que el porten a l'orella.
Que van rebent ordres de realització, els van dient el temps, o els van dient coses, indicacions.
I un teleprompter.
Sí.
Doncs resulta que en Jordi Hurtado no és gaire amic ni del pinganillo ni del teleprompter. I resulta, es comenta, o diuen, que ell llegeix els guions i quan el pilot vermell s'encén, deixa pas a la improvisació. És evident que té unes targetes on va llegir unes preguntes, però no és gaire amic de que li vagin dient la informació i ell prefereix doncs llegir-s'ho i, evidentment, doncs, té una capacitat de retentiva impressionant. Com hem dit al principi, el programa compta avui en dia amb més de 5.500 programes. I amb tots els 23 anys de programa, només ha agafat la baixa laboral quantes vegades diries?
Home, si m'ho poses així, te'n diré una per dir-ne alguna.
Doncs correcte.
Una, eh?
Només una. Una vegada, i és que es va haver de sotmetre a una senzilla operació que el va obligar a agafar-se una breu baixa laboral, però només una vegada durant aquests 23 anys.
D'això se'n diu professionalitat i constància.
I resulta que als inicis Televisió Espanyola només va contractar el programa per 100.
Per 100 programes,
i doncs mira...
Ja en porta més de 5.000.
Exacte.
Això és un programa rendible i el de més són punyetes.
Veurem si d'aquí 23 anys...
Continuem parlant de Jordi Hurtado, eh?
No, jo és que sóc molt egocèntric. Jo anava a dir, a veure si d'aquí 23 anys...
Ah, parlem nosaltres d'aquí,
home,
aquí, oh,
podem dir que portem 5.500, o déus meus.
Això voldria dir que hauria d'haver estat 5.500 programes aguantant-te tu? O no necessàriament, no?
Home, espero que puguis dir.
En fi, són curiositats que ha trobat a internet el Roger Cantos, referits, en aquest cas concretament, al Jordi Hurtado i aquest Xavier Iganar. Avui que parlem de presentadors i presentadores de la televisió, aquells que més us agraden i que formaran part de la llista d'avui. Com tens la llista?
Doncs la llista està a puntíssim.
Doncs vinga, que està a punt de solf, això.
Cada dia una llista de 10 a Ràdio Estel.
Número 1.
Aquest programa va passar mesos fent els espanyols repetint aquelles expressions com pocí, el teu cunyat segurament encara ho deu seguir fent, o raro, 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 o que te ponga dos velas negras. Aquest programa va ser el late night més durader de la televisió espanyola, presentat per Xavier Cerdà.
Número 2.
Aquest presentador ha assumit el buit del sarcasme i l'acidesa a la televisió espanyola i no poca gent veu l'Intermedio com a substitut natural d'uns informatius amb aquest toc àcid, presentat pel Gran Wyoming.
Número 3.
El presentador de Sant Feliu de Buixalleu ha assolit l'èxit amb el seu programa El Foraster, divertit, sincer i proper, Quim Masferrer.
Número 4.
Aparicions, testimonis, maniobres d'ocultació, ovnis, territoris misteriosos, tots ells hi són benvinguts a La nave del misterio, presentada per Iker Jiménez.
Número 5.
Ella diu que se sent orgullosa d'haver introduït les tertúlies polítiques als matins i especialment coneguda pel seu programa Qué tiempo tan feliz, segueix passant polítics que descobreixen immediatament, com en un embruixament, la seva vocació artística. Ha presentat èxits com Parlamento, Passa la vida, Dia a dia, Cada dia, Lo que te interesa, entre molts d'altres, com dirien Mira, hijo, toda esta televisión antes eran campos. María Teresa Campos.
Número 6.
Permítame que insista, Matías Prats es mereix formar part d'aquesta llista, primer per la ràdio i després per la televisió. Matías Prats és la veu patriòtica, la veu que va ser un endoplasma. Ell en forma humà, amb les seves ulleres fosques, i abans de tot era una gran veu. Matías Prats.
Número 7.
Periodista català, conegut per les seves narracions del Barça, especialment, tot i que va assolir l'èxit amb programes televisius com Vostè jutja, La vida en un xip o La granja, Joaquim Maria Pujal.
Número 8.
Ell es defineix com a artista, un artista per excel·lència de la televisió espanyola. Aquest presentador va revolucionar el món del cor amb Aquí hay tomate, programa en què no sortia ben parat ni el jardiner de Maria del Monte, Jorge Javier Vázquez.
Número 9.
La veu de Darth Vader i de Mufasa. Només en posar això al teu currículum ja ets un semideu. Però és que, a més a més, Constantino Romero va ser un dels millors presentadors del nostre país en programes com Alta Tensión o El Tiempo es Oro o Valor y Coraje. Constantino Romero.
Número 10.
En el futur estudiaran la televisió i serà inevitable parlar d'ell com un presentador referent. L'anomalia habita en un estudi de la 2 des de fa 23 anys. A molts ens agrada pensar que en el seu camerino la dutxa s'ha substituït per una càmera hiperbàrica. Parlem i tanquem avui el nostre top 10 amb el presentador dels presentadors, Jordi Hurtado.
Aquesta és la llista d'avui dels 10 presentadors i presentadores que més us agraden. En falten tants i tants i tants i tants i tants i tants de noms que era impossible fer una llista amb tots els noms que en justícia haurien de formar part d'aquest pòdium, d'aquest top 10 de presentadors i presentadores de la tele. Però, en fi, és el que toquen, hem de posar 10 i la gent és el que mana, és el que diu.
Eh? Un altre dia igual podríem fer una llista amb presentadors catalans, sí, o presentadors de programes d'entreteniment, sí, o presentadors d'informatius.
Ja anirem acotant, eh? Escolta, per cert, hem de regalar el lot de vins Lovers Wine Elegance amb el Vipe Perrubianes, a una de les persones que ha participat al programa avui. A qui donem avui?
Doncs avui al lot de vins és per al Joan Sureda, que ens feia arribar la seva proposta, que era justament aquest Iker Jiménez.
Doncs vinga, amb l'Iker Jiménez, que havia servit per guanyar el Vipe Perrubianes, yeah. I el lot de vins Lover Wine Elegance. Això serà el que regalarem avui. Demà en regalarem un altre. Demà i demà passat. I l'altre. I més enllà.
I vinga, vi.
I vinga. Demà hi tornarem amb una nova llista de 10. I atenció, perquè demà us demanarem la llista... Agafa't bé, eh? Apunta, apunta. Demà demanarem la llista dels 10 electrodomèstics que considereu imprescindibles a casa. Els 10 electrodomèstics que considereu imprescindibles a casa. 10 electrodomèstics, sense els quals no podríeu passar. Vaja, no podríeu viure sense aquest electrodomèstic. Demà en parlem, eh? Penseu-hi i ens podeu fer arribar ja les vostres notes de veu, sobretot a través del WhatsApp al 644-34-3010. 644-34-3010. Gràcies a tots per participar al programa, gràcies a tot l'equip per fer-lo possible, el Jordi Carretero, des del control tècnic i muntatge musical, el Marc Gabernet a la redacció i el Roger Cantos, tot compartint taula i estudi aquí a Ràdio Estel. Demà dimarts hi tornem a partir de les 11 i pocs minutets. Fins aleshores, tingueu un molt bon dia i sobretot continueu tenint molta paciència, que ja falta menys, però encara ens falta molta, molta, molta paciència.
Oh, Déu meu, amb Miquel Murga.
Vols estar segur de no perdre mai de vista la teva emissora preferida? Doncs t'ho posem fàcil amb l'app gratuïta de Ràdio Estel per mòbils Android i iPhone. Busca-la a Google Play o a l'App Store, descarrega-te-la i ja ho tens. Ràdio Estel, quan vulguis i on vulguis.